En el capítol anterior, sobrescrit sobre la vista d'una posta de sol 4 de setembre de 1990.
El 4 de setembre de 1990, a primera hora del matí, apareix una noia morta penjada d'un pi a Portbou.
De matinada a vistes del poble, de les onades trencant a la costa, del pi.
En un principio pensamos que puede ser un suicidio, pero no descartamos nada.
No porta cap document i no la poden identificar. Al costat del pi hi havia un grup de joves austríacs que hi havien passat la nit, però diuen que no han sentit res.
Estan acampats a 50 metres on troben el cos de la noia penjat.
Dóna la sensació que aquells nois havien d'haver explicat alguna cosa més.
Per la marca de la roba que portava i alguns detalls més, creuen que es tracta d'una noia nòrdica.
Norte de Francia para arriba.
Passen els dies i el forense decideix embalsamar el cos a l'espera que algú el reclami.
Com pot ser possible que no hagi aparegut ningú reclamant el cos d'aquesta noia?
Ningú la troba en falta.
11 anys després, el 2001, amb la tècnica de l'ADN, intenten identificar la noia.
Que no està. Que no està.
Habían cambiado el cadáver a la fosa común.
A principis de 2021, decidim explicar la seva història.
La Casi primera.
Entrevistem el forense La Casi i li ensenyem les fotos de la noia penjada. I salten les sorpreses.
Creo que la colgaron privada de razón y de sentido. Es decir, dormida total.
Pero es que yo esas fotos no las vi.
També entrevistem al guàrdia civil Enrique Gómez Varela.
Pensamos que es un suicidio, porque no he encontrado nada que me pueda demostrar lo contrario.
Durant 32 anys, la identitat de la noia de Portbou ha estat un misteri.
En alguna part del món hi ha una persona desapareguda.
Decidim estirar el fil. Ens posem en contacte amb un programa d'Àustria Televisió sobre persones desaparegudes i els expliquem el cas. Volem saber si la noia és austríaca. El 23 d'abril de 2022 emeten el programa. Dos dies després, rebem un missatge que ho canviarà tot.
En un missatge de mòbil, en Ben Morak diu: "Hem trobat la noia." De nit, vista aèria d'un nus de carreteres.
Tot el que veureu en aquest programa ha passat.
Televisió de Catalunya presenta...
Els fets, els noms i els llocs són reals. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats.
Una producció de Goroka i True Crime Factory.
Relatem crims reals. La realitat i la mort no en tenen de sensibilitats.
De nit, en Carles Porta seu en un estudi de Catalunya Ràdio.
Hola a tothom, sóc Carles Porta. Gràcies per acompanyar-nos. Qui era la noia de Portbou? Una pregunta que ha necessitat 32 anys per tenir resposta. En l'episodi d'avui us explicarem tots els detalls de com s'ha descobert i ens farem més preguntes. Com va arribar aquella noia a Portbou? Realment va ser un suïcidi? Intentarem posar llum a la foscor.
En Carles es posa uns auriculars i mira a càmera, cap a la cabina del tècnic de so.
Comencem.
Crims, de Carles Porta.
Hier verbringt man seinen Sommer. Genießt das Meer, das Essen und die Atmosphäre.
El 4 de setembre de 1990 som a Portbou, a uns 150 quilòmetres de Barcelona.
El 23 d'abril a la nit, el programa Casos sense resoldre de la televisió austríaca ATV emet un capítol dedicat a la noia de Portbou. Una dona italiana, de vacances a Àustria, veu el programa.
Per videotrucada.
Humanament
he de dir que ha estat un gran ensurt. Un gran ensurt.
Un gran espavento. I en un primer moment no era...
Ni tan sols estava asseguda al començament de la pel·lícula. En asseure'm, he vist la noia caminant i després la foto de la noia a l'arbre.
Estava caminant i poi dopo hanno mostrato quella fotografia della ragazza lì all'albero e lì...
I he pensat en Levi, o millor en la noia de Lana, perquè no en recordava el nom.
La ragazza di Lana, perché non mi ricordavo più il nome. Cioè, non ero sicura.
Non estava segura. La primera impressió ha estat un gran ensurt.
Un grande spavento. A vedere tutti quei capelli.
Veure tots els cabells de la noia penjant.
Avevo l'impressione.
Tenia la impressió de veure la noia que havia vist els diaris feia més de 30 anys.
Più di 30 anni fa, sí.
En un servidor de correu, destinatari Mail Austria TV. Assumpte cas no resolt.
L'endemà, escriu un correu al programa.
El cursor fa clic al botó d'enviar, per videotrucada. S'ha de tenir en compte que pel nostre programa rebem informacions contínuament. I jo diria que el 99% de les informacions, correus electrònics o trucades, no són declaracions de testimoni rellevants o pistes que ens siguin d'ajuda. Ben Morak, periodista austríac. Només vam rebre un correu sobre aquest cas. I va ser la pista decisiva. El correu, possible identitat de la víctima. Era molt curt. 19 anys, Tirol del Sud. I contenia el nom d'Evi Rauter. Escrit al correu, Evi Rauter. La noia de Portbou, part 2, Evi. En pantalla, un correu electrònic del 24 d'abril de 2022. El vaig llegir i vaig buscar a Google. Algú tecleja Evi Rauter al cercador. I vaig saber que era ella. Ho vaig saber en aquell mateix instant. Havíem trobat l'Evi Rauter. En un missatge de WhatsApp, en Ben Morak escriu: "Hem trobat la noia." Conversa Ben Morak, Carles Porta. Encara no s'ha confirmat. Ens va trucar una dona i ens va dir que podia ser una noia desapareguda des del 1990. Truca'm. Hem d'anar amb compte, perquè només ho saps tu de moment. Crec que és ella, però no n'estic 100% segur. Algú escriu Evi Rauter en un cercador.
Per les notícies de l'època, veiem que l'Evi Rauter tenia una germana que es diu Cristina. La busquem i encara viu a Florència, com quan tenia 23 anys.
Trucant a Cristina Rauter.
El Ben i nosaltres ens posem en contacte amb ella.
Una dona d'uns 50 anys seu a la taula d'entrevistes del programa, davant d'una llibreta i un full, que es mira.
Jo he ricevuto questa telefonata quando
em van trucar quan estava a la feina. Era força estressant.
Abbastanza stressante di lavoro, quindi era anche un lavoro in
outdoor. I a més, era una feina d'alta muntanya. També tenia problemes amb internet.
Avevo anche problemi di internet.
Cristina Rauter, germana de Levi.
Mi hanno accennato un po' questo fatto.
M'ho van comentar per sobre. Em va sorprendre i vaig quedar en xoc quan vaig veure les fotos.
E poi scioccata quando ho anche visto le foto.
Per WhatsApp, hola Cristina.
Intercanviem missatges i fotos amb la Cristina. Ella ens envia imatges de quan la seva germana era viva i nosaltres li enviem les fotos de la noia de Portbou.
Io volevo...
Vaig esperar dos dies.
Due giorni prima dovevo...
Havia d'examinar les fotos i estar-ne segura. I a poc a poc vaig explicar-ho als meus pares.
Ho messo a corrente i miei genitori.
Quan la Cristina ensenya les fotos als seus pares, es fixen en la roba i en les etiquetes que va fotografiar el forense Lacazzi 32 anys enrere.
Un home gran parla a càmera.
No, sí,
Van fer un primer pla dels sostenidors.
No ha fet un mort.
I a darrere hi havia una inscripció. Hermann Rauter, pare de Levi. La meva dona va dir, això li vaig comprar a l'Anna. La botiga era de l'Anna. Així que aquesta és, al 100%, la meva filla. En una fotografia, Levi, de cara rodona i melena curta castanya, d'adolescent, amb una motxilla a l'esquena. Va ser un cop bastant fort.
Forte. Un colpo al cuore.
Un bon cop al cor. En una altra foto, Levi vora un mirador.
Com un
llamp en el cel serè.
Del cel sereno.
Vista d'una esplanada de camps de conreu des de la finestra d'un tren en marxa.
La Cristina ens expressa la seva voluntat de venir a Catalunya. Mentre preparem el viatge, compartim la notícia amb les persones que han estat més pendents del cas de la noia de Portbou.
En 40 anys, el cadàver que més m'ha importat.
Rogelio, des de Crims hem pogut identificar la noia de Portbou. T'hem portat això perquè tu miris.
Rogelio Lacazzi, forense.
Ah, sí?
Li donen una carpeta. L'home l'obre. A dins, una fotografia en blanc i negre del cadàver de Levi i d'altres en color de la noia viva.
Se parece muchísimo. Esta chica... a la chica nuestra de Portbou.
L'home fulleja un dossier.
Pues estoy contento. Estoy contento de haber reconocido por fin a mi desaparecida.
Tura Soler.
Clavadeta, clavadeta, clavadeta. Que bé.
Periodista.
Són 32 anys i ho he anat recordant periòdicament, no?, i fent reportatges, no?, de gent sense nom, no?, i tornem a recordar la noia penjada a Portbou.
Aquesta noia de Portbou és un non-name i en mayúscules. És un enigma.
Des de Crims hem pogut identificar la noia de Portbou.
No fotis.
Narcís Verdalet.
No fotis.
Forense.
Bueno, i ara jo què vols que et digui? Ara jo què vols que et digui? Ho celebro. Ho celebro. Deixa'm recapacitar perquè, esclar, tinc que rebobinar. Són 32 anys.
Un guàrdia civil obre la carpeta de Levi.
Clavada. És clavada.
En mira les fotografies en color.
Estas fotos, mira, és igual.
Rafael Jiménez, inspector CNP. L'home queda corprès.
I qui és ella?
És una noia italiana.
Italiana? El cabell, les celles, el nas...
Què li ocurrió a esta criatura per llegar a quitar-se la vida?
L'home mira les fotos de Levi. Enrique Gómez Varela, guàrdia civil.
Fica sella, sí. Joder. Madre mía.
S'emociona.
I si l'havies identificat, per mi seria, pues... muy bonito, vamos.
T'emociona una mica, eh? Sí. Molt bé, però està bé. Vol dir que és una cosa important per tu.
No és important per mi, és... és important per a tots, home.
Un altre home obre la carpeta.
Oh, que gros.
Ramon Iglesias, periodista.
Impressiona molt, eh?
Afectat, contempla les fotos.
I era un cas que, vaja, que mai hauria pensat que es descobrís qui era aquesta noia.
Compara una foto de Levi viva amb una altra de la noia morta, penjada a l'arbre. Es mira les de l'autòpsia i les gira cap per avall.
Definitivament aquestes ja es poden girar, no? Ja ens podem quedar amb aquestes, no?
Les de la noia viva.
Fotos de la vida.
Les escampa sobre una taula, de manera que es vegin totes.
Qui era, doncs, la noia de Portbou?
Siamo cresciute praticamente...
Sì, vam créixer pràcticament juntes. Encara que hi hagi 4 anys de diferència, però ho fèiem gairebé tot, si no tot, juntes.
Tanto, se non già tutto insieme.
L'Anna, Itàlia. Vista del poble, en una extensa esplanada entre muntanyes.
L'Anna
és una ciutat per viure. És una cultura bilingüe. Tothom parla italià i alemany.
E quindi avevamo tutto...
Definiria la nostra infància com una infància molt feliç i tranquil·la.
Una infància molt felice e tranquilla e... dove si cresce bene...
I en un lloc on es viu bé, en plena natura. En una fotografia, l'Evi i la Cristina, de nenes, amb els pares. Vistes de l'entorn natural de l'Anna.
Lei, dopo la maturità...
Després de la selectivitat, el juliol va fer un viatge curt de 10 dies amb dos dels seus amics i van anar a Irlanda.
E sono andati in Irlanda. È stato praticamente
va ser pràcticament el seu primer viatge.
Da sola, diciamo.
Diguem-ne en solitari, amb amics, amb dos amics.
Non aveva
aleshores no tenia xicot, ni abans tampoc, ja que volia acabar la selectivitat. Volia estudiar, volia continuar, però primer volia trobar-se a si mateixa, diguem-ne, abans de... Però als 19 anys... No cal tenir xicot per força. Florència, Itàlia, setembre de 1990. Vista panoràmica de la ciutat, de matí. Jo estava estudiant a la Universitat a Florència i ella estava de vacances en aquells temps i volia passar uns dies a Florència, com havia fet en altres ocasions. Va venir a veure'm uns dies abans. Havíem passat tots els dies juntes, excepte el dilluns, que jo havia de tornar a la universitat. 3 de setembre de 1990.
Abbiamo fatto prima colazione insieme.
Vam esmorzar juntes, vam riure plegades, fent les bromes de sempre.
Battute
que es fan entre germanes.
Io alle 9 sono uscita.
Vaig marxar a les 9, vaig anar a la universitat. I ella havia d'anar a Siena, que és a una hora de Florència.
Lei era serena.
Ella estava serena, tranquil·la. Només volia gaudir encara dels últims dies d'estiu. En imatges d'arxiu.
Mia sorella...
La meva germana va sortir de casa dilluns 3 de setembre. Entre les 9 i la 1 deu haver anat cap a la parada de l'autobús per anar a l'estació, perquè volia anar a Siena en un tren.
Per andare alla stazione perché aveva intenzione di andare a Siena in treno. Probabilmente lei poi ha preso il
potser va agafar el tren a Santa Maria Novella i potser algú la va veure, perquè no sabem si va arribar a Siena, a l'estació o a la parada de l'autobús.
Non sappiamo nemmeno fino a che punto è arrivata, se è arrivata a Siena, alla stazione, alla fermata dell'autobus.
A l'actualitat, la Cristina seu a la taula d'entrevistes.
Diciamo così, non me lo posso spiegare.
He de dir che non puc entendre. Era una persona seriosa, independent, acostumata al transport públic i a viatjar.
A prendere mezzi pubblici, a viaggiare, parlava quattro lingue.
Parlava quattro idiomas. Una adulta, tot i tenir 19 anys.
Ma comunque si comportava da adulta.
En una fotografia, les dues germanes somriuen a càmera.
Quando c'era un problema...
Quan tenia algun problema més personal, m'ho comentava, en parlàvem.
La conosco molto bene.
La conec molt bé. Era la seva germana, també la seva confident, la seva millor amiga.
La sua migliore amica. Però no,
però aquells dies estava tranquil·la. No em va dir res d'estrany.
Era tranquil·la, non c'era.
Estava tranquil·la. No hi havia cap senyal de tristesa ni depressió ni estava normal com sempre.
Normale come sempre.
En imatges d'arxiu.
Quando sono tornata a casa ho trovato questo.
Quan vaig tornar a casa vaig trobar aquesta nota che volia anar a Siena i tornar al vespre.
Lei aveva voglia di andare a Siena e di ritornare la sera. E poi io non ho trovato.
Non va sembrar estrany, io vaig acceptar. Però després vaig veure que s'havia deixat a casa les ulleres i la bossa, la maleta, amb totes les seves coses.
Con tutta la sua roba, però a questo punto io ho pensato che
pensava che havia marxat a Siena i no em va semblar estrany. Era una cosa normal. S'havien portat les ulleres de sol
e quindi ecco, nulla di strano.
Era normal. Per això dic que no pot ser una fuga voluntària. Per què deixaria aquí les ulleres de veure i la maleta amb totes les seves coses?
E lasciando qui la sua valigia con tutta la sua roba.
És a dir, això vol dir que tenia la intenció de tornar. Un tren avança per una zona boscosa. De fet, només s'havia endut el seu carnet d'identitat, la targeta verda dels ferrocarrils de l'Estat, unes ulleres de sol i 60.000 lires, que deuen ser uns 30 euros. El tren s'endinsa en un túnel fosc, vista panoràmica de Florència. de nit.
Quindi, verso le ore
cap a les 10 de la nit vaig començar a preocupar-me.
Però ho pensato, forse ha perso l'ultimo
treno. Però vaig pensar que devia haver perdut l'últim tren. Arribarà més tard, o demà. En aquell moment van començar a aparèixer les preguntes.
A venire fuori le domande. Però ancora...
Però vaig intentar tenir calma, tot i que no vaig dormir, mirant al seu llit.
Non ho dormito, in quanto guardavo sempre il suo letto.
4 de setembre de 1990.
La mattina...
Al matí el llit continuava buit.
Ho visto ancora questo letto vuoto. A questo punto ho chiamato subito.
Vaig trucar als pares de seguida per veure si havia tornat a casa sense dir-m'ho, tot i que m'estranyava. També vaig trucar a una amiga de Florència.
Un'amica di Firenze. Ho chiamato subito e poi...
Vaig trucar de seguida i tots ens vam posar a cercar una mica de llum, perquè no hi era encara i havíem començat a preocupar-nos.
E già abbiamo iniziato a preoccuparci. Perché non era...
No tenia el costum de no tornar a casa.
Non tornare a casa. Non l'ha mai fatto.
Mai no ho havia fet. En blanc i negre, una foto de l'Evi penjada del pi, a Portbou.
Mentrestant, a 1000 quilòmetres de distància, a Portbou, havien trobat una noia penjada d'un pi. La noia no portava cap documentació. A Florència, la Cristina continuava buscant la seva germana.
A questo punto, cioè io per esempio,
em vaig passar el matí trucant als hospitals de Florència i de Siena.
Gli ospedali di Firenze e di Siena sono queste le prime cose.
És el primer que hom pensa, que ha tingut un accident, que encara no han avisat.
Non hanno avvisato ancora che uno ha avuto in questa maniera, poi il resto era solo aspettare.
Després només restava esperar. De moment només podia esperar.
Non potevo fare altro che aspettare.
De dia, vista d'una estació de tren de Florència.
Mi sono già informata.
Vaig demanar a la policia què havia de fer si no tornava. I em van dir que havia d'esperar 48 hores. Vaig haver d'esperar el 6 de setembre. Vaig anar a comissaria a fer la denúncia.
A Firenze a fare la denuncia.
La Cristina dona tots els detalls de com anava vestida la seva germana. El rellotge Casio i les sandàlies. Va posar la denúncia a Florència el 6 de setembre. La Guàrdia Civil de Girona diu que va enviar l'informe de la noia de Portbou el 12 de setembre perquè l'entressin a la base de dades de la Interpol. Com és que ningú es va adonar de la coincidència? Van preguntar a la seu central d'Interpol a Lió i la resposta va ser que la informació és de la policia de cada estat, deixant entreveure que la feina de comprovació l'havien de fer la Guàrdia Civil i els carabinieri. Pels espanyols, el cas està tancat i prescrit. I els italians, en aquell moment, no ens volien ni atendre. Ni a nosaltres, ni a la germana de l'aleshores desapareguda.
In Europa, in un...
A Europa i en entorns, diguem-ne, civilitzats, com civili, és possible?
Diciamo, com és possible?
L'Anna, Itàlia, setembre de 1990.
Tornem a Itàlia i al 1990. El pare de l'Evi va a l'estació on s'havia acomiadat d'ella dies abans quan va marxar a Florència per veure si apareix.
Vista d'una petita estació enmig de la natura. Ja se sabia que no hi era. De totes maneres, jo hi vaig anar. Per veure si venia. El tren va arribar i ella no en va baixar. Em vaig esperar allà fins a la matinada. I com va ser l'espera per vostè? L'home, emocionat, conté el plor. Com ho explico? Se sabia que havia passat alguna cosa, però... Quan es va començar a fer de dia, me'n vaig tornar. L'Evi, a la foto del mirador, somriu a càmera.
Passen els dies i no hi ha notícies de l'Evi. Les autoritats no donen cap resposta i la família es mou pel seu compte. Contracta una agència per posar cartells amb la foto de l'Evi per les grans ciutats italianes.
La meva dona i jo vam anar a Florència.
Jung, Herr Bergen,
Vam recórrer tots els albergs de la ciutat i ho vam fer tot pel nostre compte, sense la policia. En un titular de diari en italià, misteriosa desaparició d'una noia. Evi Anna Rauter, que és una noia, aquí la teniu, al Totestina, de 19 anys. Va desaparèixer misteriosament a Florència. Era el 3 de setembre d'aquest any. Després vam anar a Siena, però no en vam obtenir resultats. Siena té una mica d'alçada i té una estació que no és gaire grossa. I vam veure les fotos de l'Evi que havien penjat per tot arreu. Eren per tot Itàlia. De l'Evi? Sí, de l'Evi. A l'andana estàvem parlant en alemany. I un policia ho va sentir i ens va venir a preguntar si érem els pares de l'Evi. Llavors va dir que aquesta persona no havia estat allà. Si hi hagués estat, se n'hauria adonat, perquè aquella estació no era grossa. En una fotografia, l'Evi amb samarreta blava.
No van saber mai més res de l'Evi fins que van rebre la nostra trucada.
Barcelona, 11 de maig de 2022. Dues dones caminen per l'interior de l'aeroport del Prat.
L'11 de maig, 32 anys després, la Cristina ve a Catalunya per conèixer de primera mà què li va passar a la seva germana.
Ciao, Cristina.
Hola, Cristina, tant de gust.
La reben les nostres reporteres Anna Ponsí i Marta Freixanet. Les acompanyarà una traductora. La Cristina vol parlar amb les persones que van portar la investigació i vol visitar el lloc on descansa la seva germana petita.
La Cristina baixa d'un taxi.
Cristina Rauter, thank you.
Cristina Rauter, moltes gràcies. Gràcies a tu. Et vull tornar a agrair que ens permetis estar amb tu. Era molt important trobar el nom de la teva germana. Per nosaltres ha estat un xoc, però hem pogut saber que és la meva germana.
That's my sister. And now...
I ara, 32 anys després, coneixem el final de la història. No sabem què va passar aquelles 20 hores entre casa meva a Florència i Portbou. Crec que això és... com un misteri. Un vehicle circula per l'autopista. La Cristina hi seu a dins.
La primera visita de la Cristina és als responsables de la policia judicial que van portar el cas, la Guàrdia Civil.
Girona.
Està pendent la identificació oficial, que es podria fer comparant les empremtes que es van agafar al cadàver amb empremtes que l'Evi hagués deixat en algun objecte quan era viva.
Tant de bo puguem recuperar les empremtes. He portat un llibre que va fer servir i altres objectes personals. Veiem si es pot descobrir res.
Ella és Cristina Rauter i té una declaració ara amb la Guàrdia Civil.
Sí, sí. Hem de treure el micro, te quitamos el micro.
No pueden grabar dentro.
La Cristina passa dues hores declarant a la comandància acompanyada del jutge. Al sortir, es troba amb l'Enrique Gómez Varela, el guàrdia civil que va investigar la mort de la seva germana. Està jubilat i encara recorda tots els detalls.
Buenasera.
Enrique Gómez Varela, guàrdia civil.
Del suelo, a la punta donde estaba atada la cuerda, sí. Había 2,65 metros. Estaba a unos 40 centímetros del suelo. Tu hermana era muy alta, medía 1,74 m. Y entonces, si levantas las manos, tiene 60 centímetros más. ¿Sabes? Y en medio, en ese trayecto, había una rama que salía del árbol donde se tuvo que apoyar.
Cuando lei ha visto questo corpo...
En veure aquest cos penjant com un sac?
Come un sacco.
Quina impressió li va fer? Li va semblar normal?
No havia ninguna agressió exterior, que és el primer que miramos. y tenía toda la ropa bien abotonada. Quizás ahí puede haber sido un error. Teníamos que haber extraído pues, muestras para mirar si había algún fármaco o alguna cosa que nos pudiera relacionar con esto. Pero estábamos tan convencidos, y estamos, a pesar de, y creo que no nos equivocamos, de que ha sido una muerte voluntaria.
La Cristina assenteix i s'empassa saliva. Un vehicle avança per la carretera.
Què representa per tu anar a Portbou?
Ho sensazioni...
Tinc sentiments una mica...
Cioè, diversi, contrastanti.
Enfrontats, és a dir, conflictius. Per una banda, m'agrada, tinc curiositat i tinc ganes de veure-ho. D'altra banda, em frena.
Mi frena, però andiamo.
Però anem-hi. Se'n passa saliva.
Anem fins a Portbou a veure el Pi o Dios, com diu la Cristina.
La Cristina puja unes escales. Al capdamunt, en una zona de matolls, entre cactus, el Pi. La dona l'assenyala i assenteix.
A Portbou es troba amb l'Àlex Iglesias, que quan tenia 17 anys va ser qui va fer les primeres fotos de la noia.
Quina branca era?
La primera que hi arriba.
Àlex Iglesias, veí de Portbou.
Ah. Està. No hi ha lloc per poder pujar. I les espardenyes estaven aquí ben col·locades. Clar, per pujar un arbre descalç és molt difícil.
La Cristina assenteix.
I era aquesta d'aquí dalt. I la corda estava passada per aquí i després per dintre. Que no era un nus per penjar-se.
Così vicino.
Tan a prop de les cases.
Fixeu-vos, sisplau, en els balcons que es veuen al fons. Després hi tornarem. Ara acabem de repassar els voltants del Pi o Dios. A 50 metres hi acampava un grup de 6 joves austríacs. Aquell matí, la Guàrdia Civil els va despertar, els va mirar les bosses, els va identificar i a la caserna els va interrogar.
Mecanografiat en un full, declaració.
Van dir que no havien vist ni sentit res i van marxar.
Sobrescrit, no vieron persona alguna ni oyeron ningún ruido.
Mira, veus, era aquí. Aquí. I l'arbre és aquí.
Ah. Assenyala una terrassa pocs metres més avall del Pi.
Es veu, és que es veu.
A la terrassa. Jo crec que qui fa una cosa així no es posa a dormir a 50 metres. Crec que ells no van fer res. La Cristina seu en un cotxe en marxa.
Després tornarem també als nois austríacs. Ara la Cristina vol conèixer el forense Lacazi, que va fer l'autòpsia al cos de la seva germana.
Hola.
Hola.
Com estàs? Què tal?
Cristina.
Cristina. Yo me llamo Rogelio.
Rogelio Lacazi, forense.
¿Habéis hablado con el encargado del cementerio? Yo hace.
Caminan pel cementiri.
Hará 25 años que yo no entro en esta casa. No entro en este cementerio.
Cementiri de Figueres.
Yo hice la autopsia sin tener presente ni a la vista el informe de la policía y no tenía ninguna lesión traumática, no tenía arañazos, no tenía lesiones de nada. El nudo era totalmente irregular y está colgada al revés, porque tú te cuelgas y el nudo queda aquí.
El clatell.
Y esto está colgado.
De la barbeta.
Es normal.
No es normal. No es normal.
Y la llargada de la corda era...
Era corta. Por lo tanto, con esa cuerda, tú no puedes llegar desde el suelo a la rama arriba. Tienes que subirte...
40 centímetros.
40, 50, 60 centímetros arriba. Y cuando lo has atado a la cuerda, ahora lo tengo que pasar por aquí. Y luego el pelo está quitado, levantado, y la cuerda pasa por aquí.
Uh-huh. Es passa un dit del clatell a la barbeta.
Ah, sí? Uh-huh. Esto no lo puedes hacer tú.
No es pot fer
no
tot.
No se puede fare tutto.
No se puede hacer flotando en el aire.
Per questo lei
sospetta. I per això vostè creu que potser algú la va ajudar.
Ha aiutato o...
La sospecha mía y clara es que hay al menos dos personas para ayudarla a hacer este...
Dos personas?
Claro.
Perquè l'examen toxicològic...
Perquè no es va fer un examen toxicològic per saber si estava atordida.
Que estava estordita.
No se va a hacer porque nosotros consideramos que era una horcadura normal, no teníamos sí. ningún dato. Si yo veo la foto el primer día, todo hubiera sido un poco más diferente.
Se yo avessi visto la foto el primo giorno...
La Cristina assenteix i contempla les làpides afectada.
Nada más ver la foto, tú dices un suicidio,
sí.
Es imposible. Imposible, no possible.
El suicidio no
mai hem pensat en el suïcidi, perquè no hi hauria no cap motiu.
Motiu.
Un mínim motiu de depressió o de...
De depressió, de... Uno deve comunque...
Has de tenir alguna cosa, si no, no ho fas.
Si no, uno non lo fa. Nella lista di tutte le cose,
a la llista de totes les coses havíem de posar-les totes, fins i tot el suïcidi.
Però,
així i tot, no n'estàvem gens convençuts, perquè hauríem hagut de percebre algun mínim senyal.
Uno dovrebbe percepire.
Creu que és possible que l'Evi es suïcidés? No. És impossible, perquè, siguem sincers, tal com ens coneixíem, ella i jo... Me n'hauria adonat. En alguna conversa... M'hauria explicat alguna cosa. En una foto familiar, l'Evi i la Cristina amb els pares. Per exemple, si li preguntava si estava bé, ell em deia, doncs mira què em passa, o no estic del tot bé. O no, o em deia, estic genial, no em passa res. M'hauria dit què anava malament, o què li passava. Però això no va passar mai. En una fotografia, l'Evi d'uns 18 anys riu. Al cementiri.
Ella està aquí.
Seguro. Questo è sicuro. Noi sappiamo...
Ara sabem on és, què ha passat. Què ha passat? En sabem només al final. Aquestes 20 hores seguiran sent un misteri.
Rimarranno un mistero.
Vista aèria de l'estació de Portbou.
Com va arribar l'Evi de Florència a Portbou? Tenia temps de fer el trajecte en menys de 24 hores? Hi havia dues opcions, en cotxe o en tren. La Cristina visita l'estació de Portbou. Està fent el mateix recorregut que va fer la seva germana fa 32 anys?
La Cristina camina per un carrer del poble.
Sortint de l'estació i caminant per Portbou, trobem l'alcalde, Xavier Barranco, que als anys 90 era informador de Renfe a l'estació internacional.
La Cristina, que és la germana de l'Evi.
Sí, la sorella.
Sí.
Xavier Barranco, alcalde de Portbou.
Si hagués preso el tren...
Si hagués agafat el tren, quan hauria pogut arribar aquí? D'on sortia?
Firenze.
Florència.
Firenze. Era un expresso que...
Hi havia un tren que arribava d'Itàlia tots els dies a 6:45.
Tutti i giorni alle 6:30.
Di 18:30.
No, del matí.
Quin tren?
L'expresso italiano. Hi havia un tren express que era de nits, que si ella l'hagués agafat el dia abans a Florència, hagués arribat aquí a l'estació a les 6:30 del matí de l'endemà.
L'alcalde té bona memòria, però els documents de l'època matisen que aquest tren sortia de Roma, passava per Florència a 2:15 del migdia i arribava a Portbou a 6:45 de la matinada. Seria, doncs, possible que l'Evi hagués agafat aquest tren.
Vista la situació, tot és possible.
Vista la situació, qualsevol cosa és possible. No descarto res, perquè en 20 hores la van trobar a Espanya, a 1.000 quilòmetres. Alguna cosa va anar malament.
Què? Cosa? Ha canviat lei
va canviar d'idea a l'estació. En comptes d'anar cap a Siena, va agafar el tren cap a... No ho sé.
Non lo so.
La Cristina queda pensativa.
Non lo so.
No ho sé. De nit, vista aèria de l'estació i del poble de Portbou.
A prop de la noia, que se sàpigui fins ara, només hi havia els joves austríacs, 5 nois i una noia. Van declarar que havien arribat cap a les 3 de la matinada. A l'expedient del cas hi ha els seus noms i contactem amb un d'ells, el Peter, que durant un any ens esquive. Demanem als periodistes austríacs que ho tornin a provar.
Em posaré en contacte amb un d'ells en els pròxims dies, però he de pensar-me bé com fer-ho.
Get in contact with him, yeah.
Trucada Ben Morag, Peter.
Això que veureu va passar un mes abans de trobar la identitat de la noia.
24 de març de 2022. Es tracta d'un cas que va passar fa 30 anys. Sí, d'això ja en vaig parlar fa mig any. No m'interessa, em sap greu. D'acord, així no ens pot ajudar de cap manera? Volem saber què va passar i qui era aquella noia. Sí, però de debò que no us podem ajudar. Llavors la policia ens va despertar i ens va fer anar fins al lloc dels fets. Ens van preguntar si la coneixíem i vam dir que no. I ja està, això és tot el que sabem d'aquella nit. No resulta agradable que et truquin i et preguntin per una noia morta, no? Doncs bé, ell estava treballant i tenia un parell de reunions i va ser molt sec. Es notava que estava tens, que no en volia parlar. Era una situació desagradable, tant per ell com per mi. Vaig notar ràpidament que estava agitat, que volia que s'acabés la trucada, que el deixéssim en pau.
Dass er aus dieser Situation einfach kommt, ja.
Es deia Evi Anna Rauter i tenia 19 anys quan va ser localitzada morta...
Un cop identificada la noia de Portbou i que la notícia s'hagi difós per tot Europa, els carabinieri ens demanen l'entrevista al forense Lacazzi. I nosaltres tornem a contactar amb el Peter, l'únic del grup dels austríacs que trobem a les xarxes. I aquesta vegada ens respon per WhatsApp.
Hola, Peter. T'escric pel tema de Portbou. T'informo que finalment hem aconseguit identificar la noia. Ens agradaria parlar amb vosaltres sobre el que ens ha dit la Guàrdia Civil.
Hola, Marta. Durant un any i mig, diferents persones m'heu trucat, m'heu enviat correus electrònics, m'heu escrit per LinkedIn. No tinc res a dir perquè vaig passar la nit en un sac de dormir a part. Estàvem de pas amb aquells amics amb la nostra furgoneta Volkswagen Bus. Això és tot el que vaig poder i puc aportar. Segueixo en contacte amb alguns dels companys de viatge i no m'autoritzen passar-te el seu contacte.
Quants dies feia que estàveu a Portbou? D'on veníeu? De Viena o d'algun altre lloc?
No recordo on vaig estar abans a Portbou, perquè aquell estiu hi vaig anar diverses vegades. Només ens hi vam quedar un o dos dies. Estàvem de pas. La policia ens va despertar, ens va ensenyar l'escena del crim i ens va prendre declaració. Soc de Viena.
I els altres no recorden d'on veníeu?
Ja t'he dit que som de Viena. No sé què porta això al cas. Dono per finalitzada la nostra comunicació.
Vista dels pisos amb balcó prop del Pi de Portbou.
I ara un testimoni que podria ser molt important. Recordeu els balcons del costat del Pi Odiós? Doncs hem trobat una veïna que es diu Carmina i té 92 anys, amb el cap i la memòria molt clars, que ens ha explicat això.
La meva habitació estava en aquesta finestra, que quasi toca la muntanya, la paret quasi toca la muntanya. I el pil tenia aquí sobre. Estava ben adormida. I amb això que vaig sentir, a cridar, allò gent, tot de jovent que es barallaven, una noia que plorava, i se sentia molt... no sé com explicar-me. Es barallaven.
Vostè es va despertar.
Bueno, com sentia que es barallaven i això, sí, que em van despertar ells, dels crits que feien. I una noia que xisclava i plorava. Allà vaig dir, no surtis al carrer, Carmina, perquè poder fumaran un tiro o et faran mal a tu. I no em vaig moure de casa. Home, com vaig veure aquesta noia, em vaig impressionar molt, eh? Allò que et fa... Oh, allò és aquella cosa. Ai, pobra, ai, què ha passat aquí? Ja et dic, i va pujar la Guàrdia Civil, no sé què. I jo no sé què vaig dir, dic... Usted cállese, pas pa dentro.
La Carmina va passar pa dentro. Ningú li va preguntar res. Ho va dir a la família i als veïns i se'n va anar oblidant. Ara ho ha volgut explicar per si pot ajudar a aclarir què va passar. Nosaltres hem informat del testimoni de la Carmina al jutge, la Guàrdia Civil i els carabinieri, que ja tenen la gravació amb les declaracions del forense Lacazzi. En 2 mesos han passat més coses que en 32 anys, sobretot per a la família Rauter.
Herr Rauter.
Senyor Rauter.
Wie geht's Ihnen jetzt?
Com se sent ara que han trobat la seva filla?
Jo...
Doncs ara sabem, tenim la certesa que ja no està viva. Però, de la manera com ha passat tot, no en sabem absolutament res. Res de res. Els meus pares han tingut aquest flashback. En cada persona que tenia els cabells semblants la tornaven a veure. Però, en resum, crec que és natural. Potser alguna vegada també m'ha passat que he vist una persona que s'assemblava a ella. Per exemple, just ahir, a Barcelona, vaig veure una noia que s'hi assemblava molt. Estava al passeig marítim de Barcelona i va passar una noia amb texans, els cabells més llargs que els seus, però d'un castany clar vermellós. La seva cara gairebé em va semblar igual. Vaig tenir un moment de... En una foto, Levi, d'uns 18 anys, amb una motxilla a l'esquena, somriu a càmera. És difícil de descriure. En un sentit, em puc dir que descansa en pau.
Riposa in pace. Un cimitero è un
punto. A un cementiri si descansa en pau.
Le persone riposano in pace. E anche lei.
I també ella en aquest cementiri descansa en pau. Això em va semblar.
Io l'ho visto in questa maniera. Almeno sappiamo che è lì.
Almenys sabem que és allà. No està en un camp de qualsevol lloc.
Disperso da qualche parte. È lì.
En una foto, Levi i la Cristina, d'adolescents, assegudes de costat, miren a càmera amb un somriure. És allà. I... l'home s'emociona. La meva dona diu... S'ha acabat, ja és al cel. L'home conté el plor. La policia i la fiscalia italianes han obert una causa penal per aclarir què li va passar a Levi. S'han marcat un termini de 6 mesos per investigar i decidir si continuen endavant o arxiven el cas. A la fotografia del mirador, sota el cel blau, Levi mira de reull a càmera amb un somriure. Talla negra. A l'estudi de ràdio, en Carles Portes treu els auriculars.
El Consell d'Europa recomana, per raons humanitàries, que una desaparició no es deixi d'investigar mai. Pel que fa als assassinats, a Espanya prescriuen els 20 anys, a altres llocs del món no prescriuen. Continuarem atents al cas de la noia de Portbou. Acabem temporada. Gràcies per acompanyar-nos de la manera que ho feu. Tornarem tan aviat com puguem. I permeteu-me que us desitgi que a les vostres vides la llum sempre guanyi a la foscor.
Sobre vistes nocturnes d'un nus de carreteres i de Barcelona, els crèdits. Direcció Carles Porta. Amb la col·laboració del Departament d'Interior de la Generalitat i dels Mossos d'Esquadra. Basat en el programa Crims de Catalunya Ràdio, una producció de Televisió de Catalunya amb la col·laboració de Goroka i True Crime Factory. Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals SA 2022.